Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Des del 2019 s'han denunciat 600 persones per delictes relacionats amb el bullying o l'assetjament a Catalunya. 600 persones que han fet alguna d'aquestes coses. Provocar una situació d'abús de poder que impedeix que la persona assetjada pugui sortir de la situació per ella mateixa i tenir intenció de fer mal a l'altre, ja sigui físicament o psicològicament. Que algú tingui intenció de fer mal a una altra persona només s'explica amb un problema estructural i educatiu. Per aquest motiu, els Mossos avui inicien una nova campanya amb accions a escoles i instituts per conscienciar, prevenir i detectar casos d'assetjament entre iguals. De com seran aquests tallers i de l'impacte duríssim que té l'assetjament en l'àmbit escolar, en parlarem en uns minuts amb el sergent Guillem Gosset, que és el cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà dels Mossos d'Esquadra. Abans, però, comencem amb els titulars. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Només el 47% dels professors de quart d'ESO es dirigeixen sempre en català als alumnes. El Departament d'Educació ha detectat que l'ús del català als centres escolars ha patit un important retrocés en els darrers anys.
L'altre exemple el trobem en els estudiants. Només un 39% utilitzen el català per parlar amb els professors.
El comitè assessor del govern en matèria de Covid proposa que els alumnes ja no hagin de portar mascareta al pati.
Aquest matí el conseller Cambray ha anunciat que en els propers dies prendran les decisions oportunes sobre la retirada de la mascareta als centres educatius.
Quan queden menys de 5 dies perquè el Consell Executiu aprovi els comptes, el govern segueix sense fer cap tipus d'acostament cap al PSC.
En una entrevista a Radio Ster, el líder socialista Salvador Illa ha assegurat que no ha rebut encara cap tipus de petició ni per part del govern ni tampoc per Esquerra o Junts per Catalunya a títol individual.
I pel que fa als esports, Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda.
Reunió clau aquesta tarda per tancar la sortida de Xavi Hernández de l'Alçat cap al Barça. Espereu tenir llest l'acord avui i demà fer-lo oficial.
Xavi es reuneix aquesta tarda amb el propietari del club catarí perquè el deixi marxar. Si no s'arribés a un acord, el Barça estaria disposat a pagar la clàusula de 5 milions d'euros per la sortida del de Terrassa. Si tot anés bé, podria arribar a Barcelona aquest mateix dissabte.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, feu una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La situació meteorològica ens continua parlant d'entrada d'aire fred, per tant, de cara a les properes hores hem de continuar mantenint la roba d'abric perquè serà ben necessària, especialment demà al matí. Pel que fa a aquesta tarda, encara podem tenir algun ruixat dispers a les comarques del nord de Barcelona, comarques de l'interior de Girona, Pirineu i Prepirineu, cota de neu 1.300 metres. La tramuntana continuarà bufant al nord de la Costa Brava i també ho farà el mestral a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Això farà que la sensació de fred en aquests sectors s'agreugi encara una miqueta més. Demà al matí, com dèiem, farà més fred, les temperatures diurnes demà més o menys com les d'avui, demà amb alguns núvols a la costa, sobretot costa de Barcelona, comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu, demà només amb algun ruixat feble a la Vall d'Aran, cota de neu 1.200 metres. I de cara al cap de setmana tindrem una miqueta més de sol i les temperatures, sobretot les diurnes, començaran a recuperar-se. Les mínimes, però, força fredes.
Ho dèiem ara en portada. Des del 2019 s'han denunciat 600 persones per delictes relacionats amb el bullying a Catalunya. Per això, els Mossos d'Esquadra han anunciat que impartiran nous tallers en escoles i instituts per conscienciar, prevenir i detectar casos d'assetjaments entre iguals. Pere.
Sí, entre 2019 i fins al 30 de setembre del 2021 s'han instruït 332 casos. La majoria es van iniciar en l'entorn escolar. Per aquest motiu, la policia catalana vol incidir on més es produeixen aquests fets. Les situacions més habituals són les lesions, les amenaces i, finalment, l'assetjament. Expliquen que aquest fenomen no és cap acció individual, ja que sovint hi participa el grup i cal trencar el silenci dels que callen i giren l'esquena a aquesta situació.
Coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar, els Mossos d'Esquadra han anunciat que realitzaran noves accions a les xarxes socials i a les escoles amb el lema «Tu de quin costat estàs? Posiciona't contra l'assetjament». Sergent Guillem Gosset, cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà dels Mossos d'Esquadra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quins són els objectius a grans trets d'aquestes noves accions?
Doncs el que pretenem amb aquesta nova ampliació del catàleg d'accions que fem és donar eines als Mossos i les Mosses d'Esquadra que van als centres educatius per tal que puguin ajustar amb material més específic i amb molta més quantitat, doncs un discurs de prevenció tant per l'educació primària, per la secundària i per altres doncs, entitats també o col·lectius on hi hagi menors que puguin patir l'assetjament entre iguals.
I de cara al que es farà als centres escolars, com es treballarà aquest problema?
Normalment el que nosaltres treballem sempre és a través de doncs, unes terres de prevenció en les que posem doncs, una imatge, un contingut, en aquest cas on hi ha un PowerPoint o un còmic per primària i hi ha un vídeo a secundària. A través d'aquesta petita doncs, infografia, ells, els menors, veuen doncs, una situació paradigmàtica d'un assetjament i el que fan és començar a treure conclusions per si sols i el mosso i la mosso el que fa és anar-los guiant perquè les conclusions, les reflexions, les identificacions, les deteccions les facin ells mateixos. Així com l'assetjament entre iguals la fan els propis companys, doncs la prevenció i l'ajuda a les pròpies víctimes doncs, també ha de sortir dels propis companys.
Abans explicàvem les dades, que des del 2019 s'han denunciat 600 persones i per més de 300 casos d'assetjament. Aquestes dades són molt altes?
Home, amb números enters diríem que són baixes, perquè tenint en compte el número d'infants que hi ha a Catalunya, doncs són números baixos. Per això, part de la prevenció el que fem és doncs, intentar fer aflorar aquesta xifra negra de denúncies que no es fan. El que també és cert és que encara que siguin pocs casos, l'impacte en les persones és molt gran. Per tant, nosaltres no treballem per la quantitat, sinó per intentar doncs, conèixer i detectar aquestes persones que estan patint, per tal de poder donar una ajuda, ja sigui des de la prevenció i, si cal, des de la instrucció d'una denúncia.
I perquè ens entenguem, quin tipus d'accions es poden considerar que són bullying o assetjament?
Perquè sigui bullying es poden produir molts il·lícits penals. Els més habituals són les lesions, les amenaces o els insults. Però per poder-ho considerar bullying o assetjament entre iguals, s'han de donar una sèrie de circumstàncies que és que sigui reiterat en el temps, és a dir, no pot ser un episodi puntual, si no seria, per exemple, una baralla. També ha de ser que la persona que està fent aquest mal el faci intencionadament, no pot ser per negligència. La persona que pateix aquest assetjament li ha d'afectar en el seu dia a dia. Això és important perquè hi ha gent que rep doncs, agressions verbals o físiques, però no l'afecten perquè té una capacitat de resiliència molt més important. T'ha d'afectar. I per tant, doncs, si no es donen aquests tres elements, no podem parlar d'un cas d'assetjament. Tot i que l'assetjament en si, per acabar de diagnosticar-lo o per poder, diguéssim, donar el títol exacte, això ha de ser un estudi més ampli, perquè nosaltres, policialment, la nostra intervenció, sobretot, és per l'acompanyament, però també pel tema dels il·lícits penals. En cas que no hi hagi un delicte, podem arribar també doncs, a posar en coneixement aquesta situació a l'autoritat judicial, que ella sí que pot determinar si algun tema que és una sospita de bullying doncs ho és o no ho és. Nosaltres, en cas de dubte, acompanyem, assessorem i instruïm si fa falta.
I per part dels ciutadans no, o dels professors, què cal fer quan es detecta un cas d'aquest tipus? Perquè suposo que no és fàcil primer detectar-lo, però quan hi ha sospites, de quina manera s'hauria de procedir?
Doncs tots els centres educatius disposen de protocols que el Departament d'Educació doncs, ha creat i ha difós. El que sí que és cert és que aquests protocols doncs, són un protocol marc i després els centres, en el seu pla de convivència, l'han d'adaptar. Jo, per no entrar en detalls, perquè hi ha diferents fórmules, el que sí que encoratjaria és que centres educatius, pares i mares i qualsevol persona que vegi que hi ha un cas d'assetjament o que ho intueixi, que el primer que faci és establir ponts de diàleg o de detecció amb aquest menor per tal de poder esbrinar què hi ha al darrere. Perquè, com bé dieu, és difícil de detectar. Per tant, el més important és que aquesta persona rebi doncs, com a mínim un acompanyament i una observació per veure cap on evoluciona el tema. Pensem que és un procés i que segurament el podem detectar en un estat incipient o a vegades pot ser que la cosa ja estigui bastant cronificada. I això doncs, també varia molt la resposta que es pugui donar en aquell moment.
Per acabar, també heu explicat no, que fareu accions a les xarxes socials. Heu notat que hi ha un augment important de l'assetjament a través de precisament de les xarxes socials?
El que hem notat és que s'ha barrejat, ja hi ha confós, ja no hi ha línia de separació entre l'assetjament, diguéssim, físic o l'assetjament a les xarxes socials. El que passa ara és que tot queda barrejat, es produeixen els dos camps de manera simultània i de manera indiferent, i per tant el que sí que hem vist és que el tema de les xarxes socials complica o agreix una mica l'assetjament perquè permet doncs donar-li un sentiment d'impunitat a l'autor, no? Perquè al trobar-se a la distància, doncs, es veu més fort i més segur i també fa que la víctima pugui patir aquest assetjament durant moltes més hores al dia, perquè no només pot patir aquest assetjament a l'escola o a l'extraescolar o al carrer, sinó que a més també s'esperllonga doncs, quan, per exemple, està a casa i té el mòbil a la butxaca o al cap de setmana, on també es poden fer protecions.
Doncs, sergent Guillem Gosset, cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà dels Mossos, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
A vostès, moltes gràcies.
Només el 47% dels professors de quart d'ESO es dirigeixen sempre en català als alumnes. El Departament d'Educació ha detectat que l'ús del català als centres escolars ha patit un retrocés en els darrers anys. L'altre exemple el trobem en els estudiants. Només un 39% utilitzen el català per parlar amb els professors. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Segons el Departament d'Educació, cada cop són menys els professors de quart d'ESO que es dirigeixen en català als alumnes sempre o gairebé sempre dins de la classe. El 2006 era el 63,7% i el 2021 representen el 46,8%. La situació és similar entre els alumnes, ja només el 39,4% d'ells es dirigeixen al professorat en català dins de la classe, quan el 2006 era el 56%. Els departaments de Cultura i Educació han reconegut que no s'ha fet prou en els últims anys i que per això ha impulsat un pla de xoc per analitzar la situació a cada centre i emprendre accions concretes en 4 anys. Així ho ha explicat el titular d'Educació.
Per tal de revertir una situació en la que no ens hi sentim còmodes perquè no ens agrada, el que fem és desplegar aquest pla. I aquest pla, bàsicament, el desplegarem. Cada centre haurà d'analitzar la seva situació lingüística, crearem grups impulsors dins de cada centre. Per tirar endavant aquest pla ho farem amb i des dels centres educatius.
Es començarà a desplegar aquest curs en 200 centres educatius que encara estan per seleccionar. Un cop fet, es crearan els grups impulsors durant el segon trimestre i s'identificaran els elements de millora per posar en marxa les accions durant el tercer trimestre. A partir del curs vinent, s'incorporaran 1.000 centres cada any fins a arribar als 3.500 totals en 4 anys.
I Sílvia Cambray també s'ha referit a l'ús de les mascaretes als centres educatius i ha anunciat que en els propers dies prendran les decisions oportunes, ha dit. Ho ha manifestat després que el comitè assessor del govern en matèria de Covid hagi proposat que els alumnes no hagin de dur-la al pati.
Exacte, ara Salut remetrà l'informe a la comissió delegada del govern per a la seva valoració. Segons ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, l'informe s'enviarà també al govern espanyol, ja que la norma que regula l'ús de la mascareta en les escoles és una norma estatal. Aquest comitè científic recordem que actua com a òrgan d'assessorament tècnic i pot emetre recomanacions i propostes per abordar problemàtiques plantejades per la pandèmia.
Gràcies, Sílvia. I encara pel que fa a la Covid, les autoritats sanitàries del Regne Unit han aprovat l'ús d'una pastilla antiviral contra la Covid. El medicament es podrà fer servir en pacients que han donat positiu en un test de coronavirus i que tinguin algun factor de risc per desenvolupar una malaltia greu.
L'Agència Reguladora de Medicaments anglesa considera que el medicament del laboratori Merck és segur i efectiu per reduir el risc d'ingrés hospitalari i també reduirà la mortalitat en persones amb Covid moderat que pateixin algun risc extra. Segons els seus creadors, l'assaig del medicament va reduir a la meitat el risc d'hospitalització o mort dels pacients que la van prendre. El Regne Unit s'ha convertit en el primer país que aprova l'ús d'aquesta pastilla i ara s'espera la revisió de l'EMA perquè també es pugui prendre a tota Europa.
Per cert, encara parlant de vacunes, Salut ha anunciat que inclourà la vacuna contra la meningococ B al calendari de vacunacions a partir de l'any que ve. La Generalitat inclourà una partida als pressupostos perquè aquest antídot contra la meningitis passi a ser gratuït a partir de l'any que ve. Els Mossos no descarten que la brutal violació a una menor de 16 anys a Igualada aquest cap de setmana es tracti d'una agressió sexual múltiple. Un dels elements clau en la investigació serà la declaració que la víctima pugui fer als investigadors quan estigui prou recuperada de les intervencions mèdiques que li han hagut de fer. L'altra peça clau seran les imatges de les càmeres de seguretat que hi ha al polígon on van succeir els fets.
Sí, de fet, els Mossos ja estan revisant les imatges disponibles d'aquella nit i ja han pogut parlar amb l'entorn de la noia agredida. Amb tot això, els Mossos d'Esquadra estan seguint la pista dels agressors i confien de tenir-los ben aviat. De moment, no han pogut prendre declaració perquè, com dèiem, la víctima continua i segueix ingressada a l'hospital.
Aquest matí, la psicòloga especialitzada en violència masclista, Alba Alfagema, ha explicat a Ràdio Hostel els problemes que pot patir una víctima d'agressió sexual per saber el que li ha passat i les dificultats que presenta el sistema judicial per jutjar aquest tipus de situacions.
Sabem que les violències sexuals ara mateix els estem donant visibilitat, però és que era un problema estructural que teníem que històricament no se n'havia parlat, s'havien silenciat. De fet, sabem que únicament es denuncia un 10% de les situacions de violència sexual que es donen. Per tant, el 90% de situacions que tenen a veure amb la violència sexual mai són denunciades. per exemple, quan tu estàs treballant amb una dona, després d'un impacte traumàtic, pot ser que en aquell moment ella estigui patint una certa amnèsia de determinats moments. Quan tu vas treballant psicològicament, va aflorant el record. Si el record aquest aflora a posteriori de la denúncia, tot això, per exemple, en molts processos no es pot incorporar, perquè es diu que això no té cabuda en la primera declaració. I és com no entendre els processos psicològics dels traumes complexes, no? I aquí falta molta pedagogia. Molta pedagogia, falta molta sensibilització, però sobretot posar els drets fonamentals d'aquestes dones que, com molt bé dius, es veuen absolutament limitats.
De fet, la mare de la menor violada Igualada la matinada del diumenge ha escrit una carta al president espanyol Pedro Sánchez. Li demana mesures més dures per evitar fets com el que ha patit la seva filla.
Demana que restringeixi l'accés per edats a les zones d'oci i que en aquelles zones on hi ha adolescents es prohibeixi el consum de drogues i alcohol. També reclama més protecció i vigilància i que hi hagi una llista negra de delinqüents a qui se'ls prohibeixi accedir a aquests jocs. A més, considera obligatori que es porti una pulsera salvavides que alerti la policia en cas de perill.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts, amb Diana Silva.
El Congrés ha rebutjat les 7 esmenes a la totalitat contra els pressupostos de l'Estat i ha permès la tramitació parlamentària. L'executiu ha salvat aquest primer escull gràcies als acords assolits la setmana passada amb el PNB i amb Esquerra. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El debat a la Cambra Baixa està marcat en part per els retrets d'Esquerra i en Comú Podem cap a Junts per Catalunya perquè s'ha oposat a la tramitació dels comptes.
Quien califique esto de inutilidad o a cambio de nada, hace mucho tiempo que se sienta en un escaño, hace mucho tiempo que se mueve en un coche oficial y hace mucho tiempo que vive en Twitter.
¿Cómo es poco coherente que nos reproche no sé qué votación con Vox cuando usted hoy va a votar la misma enmienda que el Partido Popular, que Ciudadanos y que Vox?
Esquerra també ha avisat al PSOE que si no cedeixen es quedaran sols i no podran tirar endavant els comptes, mentre els socialistes han seguit sense parlar de quotes de català a la futura llei de l'audiovisual.
I a Catalunya no hi ha hagut ni una sola conversa ni acostament entre el govern per aprovar els pressupostos amb el PSC. Així ho ha assegurat el líder dels socialistes Salvador Illa en una entrevista al matí de Ràdio Estel.
Quan queda menys de 5 dies perquè el Consell Executiu aprovi els comptes, el govern segueix sense fer cap tipus d'acostament cap al PSC per estudiar un escenari alternatiu al de la CUP. Tampoc no ha fet Junts per Catalunya o Esquerra a títol individual. Així s'hi referia Salvador Illa en aquesta emissora.
Hi ha hagut converses molt informals, però de 30 segons coincidien el problema, però no hi ha hagut cap oferiment, ni cap petició, ni cap... No hi ha, en aquest sentit, negociacions ni converses ni amb el govern ni en cap dels dos partits que integren el govern.
Sobre la futura llei de l'audiovisual, no tanca la porta que acabi fixant un percentatge mínim de català.
Crec que incorpora mecanismes, i no rescarto que aquest sigui un, que afavoreixi la presència de totes les llengües cooficials també del català en aquesta matèria. No? Tinc molt respecte per la gent que està treballant en aquest assumpte. El meu grup ho està seguint, també hi està implicat. No vull dir un percentatge en públic.
Assegura que la norma ha de protegir les competències autonòmiques.
I encara tornant a Madrid, PSOE i Unides Podem han arribat a un acord per derogar la llei Mordassa del PP. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha anunciat via Twitter que aquesta mesura era un dels pilars fonamentals de l'acord de coalició entre la seva formació i els socialistes.
L'acord aborda aspectes sobre el dret de reunió i el dret de manifestació, com per exemple que es podran difondre imatges de manifestacions a menys que aquestes afectin el dret a la intimitat o la seguretat dels policies i les seves famílies. Això sí, el PSOE evita parlar d'un acord tancat i diu que hi ha avenços.
Un altre jove de 18 anys va perdre un ull per un projectil de foam durant les mobilitzacions post-sentència. Així ho confirma un informe de l'Institut de Medicina Legal.
L'estudi avançat per TV3 constata una relació de causalitat positiva entre les lesions a l'ull esquerre del jove i l'impacte a gran velocitat d'un projectil de foam de 40 mil·límetres de diàmetre. L'associació Irídia apunta que es tracta del tercer cas de pèrdua d'ull per impacte d'un projectil de foam.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones pels aldarulls del passat 19 de setembre a Tiana. 3 policies locals d'aquest poble del Maresme van patir lesions.
Després d'un concert de festa major, un grup de joves van llançar ampolles als cossos policials. Els detinguts no són de Tiana, són de municipis del voltant com Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. L'operatiu continua obert i no es descarten més detencions.
Unes 150 persones s'han concentrat aquest dijous a les portes del centre penitenciari de Ponent per denunciar l'augment de les agressions a treballadors del centre per part d'interns. Tot plegat després que diumenge passat un pres donés un cop de puny al cap de la unitat de servei d'interior.
A la protesta s'ha llegit un manifest conjunt dels tres sindicats convocants que exigeix un canvi en la direcció del centre penitenciari, un augment de personal dotat de més autoritat als funcionaris i la rehabilitació de les instal·lacions del centre. També han avisat que aquesta concentració tan sols ha estat el punt de sortida i que les actuacions seguiran fins que l'administració no solucioni les seves demandes.
L'alcohol en begudes energètiques emborratxa més, segons un estudi d'investigadors de l'Institut Hospital del Mar i l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol. La investigació adverteix, a més, que del risc afegit que suposa el consum d'aquesta barreja pels conductors. Pere.
Sí, expliquen que aquestes barreges poden provocar una falsa sensació de seguretat en les persones que les consumeixen i tenen la intenció de conduir un vehicle, però les seves capacitats continuen afectades. Tot plegat suposa un risc afegit en conductors amb baixa tolerància a la cafeïna i l'alcohol, un fet que afavoreix les intoxicacions.
I aquest Nadal, sí, els carrers de Barcelona tornaran a viure aquest moment tan màgic. El proper 5 de gener, Barcelona tornarà a tenir cavalcada de Reis en moviment.
Sí, i ho fan després d'un any en què, a causa de la pandèmia, es va haver de substituir per una instal·lació estàtica al Fòrum. Les carrosses tornaran d'aquesta manera a recórrer els carrers de la ciutat la nit de Reis, el 5 de gener. Segons ha avançat BTV, encara s'està estudiant quin serà el recorregut que podria variar respecte al tradicional. La cavalcada de Reis del 2020, l'últim en moviment, va plegar 950.000 persones.
I acabem amb els esports. Carles, segueixen les negociacions entre el Barça i l'Alçat per la sortida de Xavi, que es preveu tancar i anunciar oficialment demà divendres.
Reunió clau aquesta tarda entre Xavi Hernández i el propietari del club qatarí per convèncer-lo de marxar per venir a entrenar al Barça. Així ho ha acordat el de Terrassa en una reunió que ha tingut amb Rafa Juste i Mateu Alemany aquest matí. La comitiva blaugrana són optimistes que l'acord es pugui tancar aviat i demà poder fer-lo oficial, sense, però, la presència del president Joan Laporta, que ha deixat clar que, en cas de no arribar a cap acord, el Barça estaria disposat a pagar la clàusula de 5 milions d'euros per tal que Xavi vingui a entrenar al primer equip del Barça. Segons avancen alguns mitjans, si tot anés com està previst, Xavi podria venir a Barcelona aquest mateix dissabte.
I avui s'ha sabut també que el club va rebutjar dues ofertes de patrocinadors en els últims mesos.
I les dues per sobre dels 55 milions d'euros anuals, que és el que demanava el Barça per tal de recuperar-se econòmicament. Segons ha pogut saber l'agència EFE, una de les ofertes és una empresa de canvi de criptomonedes i l'altra una empresa índia dedicada a l'educació online, ofertes que van passar fins i tot pels controls interns del club, però el Barça va decidir trencar aquestes negociacions perquè consideraven que es podia aconseguir més diners pel patrocini de la samarreta. De moment no hi ha cap negociació avançada per l'anunci a la samarreta blaugrana. A partir de la temporada que ve, actualment el Barça ha perdut 11 patrocinadors des del 2019 i estem que se'n puguin perdre fins a 10 més al final d'aquest exercici.
I més males notícies pel Barça, que segueix perdent jugadors. Sergi Nodest i Dembélé un altre cop se sumen a la llista de lesionats.
Només ha pogut jugar un partit i Dembélé torna a la infermeria per una alumnació a la cuixa esquerra i haurà d'estar un temps de baixa. Des de la seva arribada al Barça, el davanter té una mitjana de 3 lesions per temporada. També es baixa Sergi Nodest, que ja no va jugar al passat partit contra el Dinamo de Kiev i pateix una lumbàlgia. Les dues lesions dependran de la seva evolució i encara no se sap per quant temps seran. Aquestes baixes se sumen a les de Brightway, Agüero, Pedri, Sergi Roberto i Piqué.
Encara en futbol, a la segona divisió, juga el partit que enfronta el Girona amb l'Alcorcón.
El Girona juga a Montilivi ara a les 7 contra l'últim classificat. Per tant, l'entrenador Mitchell confia en endur-se els 3 punts. Això sí, haurà de fer mans i mànigues per decidir l'11 inicial degut a la llarga llista de baixes que té l'equip. No pot comptar amb Borja García ni amb Darío Sarmiento, tots dos lesionats. Tampoc comptarà per sanció amb Jairo Izquierdo, que va ser expulsat diumenge, Adrià Hortolà, que va veure la vermella per protestar des de la banqueta, i tampoc podrà fer-ho amb Samu Saiz.
I en bàsquet, avui el Barça visita 8:45 a l'Olimpia Milà, un duel que determinarà qui es queda amb el lideratge de l'Eurolliga.
Els dos equips ocupen la primera posició a Europa amb un balanç de 6 victòries i només una derrota. Qui s'emporti aquest duel serà qui es quedi amb el lideratge de la competició. El Barça intentarà tornar al camí de la victòria després de la patinada davant del Tel Aviv en l'última jornada. Ja sí que Vicius pot comptar amb tots els jugadors del primer equip, excepte Àlex Abrines, que segueix recuperant-se de la seva lesió al genoll.
La Lliga de Bàsquet ACB ha presentat avui, coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar, la tercera temporada de la campanya Actuem en contra del Bullying.
Aquest any se centrarà en la lluita en contra l'assetjament digital que pateixen els joves fora dels recintes escolars. La campanya comença avui i comptarà amb el quintet contra el bullying format pels jugadors professionals Víctor Clavé, Augusto Lima, Sergio Llull, Darío Brizuela i Guillem Vives. L'ACB realitzarà esdeveniments presencials amb experts i jugadors per tal de conscienciar sobre l'assetjament digital i sobre també com s'ha d'actuar davant d'aquests casos.
Avui fa 58 anys que va néixer la cantant Rosario Flores. La filla petita de Lola Flores i el Pescailla va començar la seva carrera musical fa gairebé 30 anys i ha publicat i segueix traient èxits com No dudaria, Algo contigo o aquest Que bonito que escoltem i que al Pere Juventí també li agrada molt, no?
Moltíssim, la veritat és que sona molt bé.
Doncs amb la Rosario us deixem i amb la producció hem tingut el Pau Massí, per la tècnica el David Morral i podreu tenir més informació als boletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Què som? Som el que tu ens ajudes a ser. A l'Església som temps, som ajuda, som recolzament als altres i som oració. Per això, el 7 de novembre, celebrem la Jornada de Germanor i et demanem que col·laboris amb la teva parròquia perquè junts siguem més. Perquè amb tu som una gran família. Som Església 24/7. Per tants.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.